El viatge en el temps no era possible, però sí observar el passat i el futur. I entre el futur s'havia descobert com la humanitat era aniquilada per una invasió alienígena. Faltaven segles perquè esdevingués aquesta fi i es creia que es podia evitar. I per això es va llançar un asteroide contra aquell llunyà planeta. Trigaria dècades en arribar, però ho faria a temps per destruir tota la seva vida, incloent els alienígenes, abans que coneguessin les estrelles.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Com emociona agafar un llibre i no poder fer res més fins que l'acabes. Això ens passa amb alguns autors, com per exemple Marc Pastor, que ha aconseguit que fem el compte enrere per al seu següent títol. L'últim que hem pogut llegir recentment és Els àngels em miren, una barreja de novel·la policíaca i tocs del fantàstic, com ell mateix el qualifica. Avui tindrem l'autor aquí per parlar-ne i per saber per quan hem d'esperar les continuacions de les seves altres sagues encetades. Avui també parlarem del Congrés Visiones de lo Fantástico, que aquests dies ha portat a la UAB el debat sobre les obres de gènere creades per dones en tots els àmbits, la literatura, el cinema, l'art i un llarg etcètera. Una cita organitzada pel grup d'estudis del Fantàstic, el GEF, que analitzarem amb el seu director, en David Roas. Tampoc faltarà la crònica de la celebració del 10è aniversari de Terror arreu de Catalunya, Ultramort, una festassa que, entre altres coses, ha deixat nous guanyadors dels Premis TAC. I acabarem parlant de com posar-se a la pell dels personatges quan juguem a rol. És el contingut del 41è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Aquesta setmana, del dimecres 5 al divendres 7 de juny, s'ha fet la quarta edició del Congrés Visiones de lo Fantástico de la Universitat Autònoma de Barcelona, impulsada pel grup d'estudis del Fantàstic, el GEF. Sembla que era ahir que es va fer l'última, al fons, eh?
Bueno, sí, realment va ser ahir, no?
No, va ser fa 2 anys ja, i ara doncs hem pogut veure aquesta, que tenia un eix temàtic bastant atractiu i bastant doncs en boga, podríem dir, que és el fantàstic femení.
Sí, la reivindicació del que fa falta, perquè n'hi ha hagut, no només escrit per dones, sinó des d'un punt de vista també protagonitzat per dones i tot.
El tema és que no és només literatura, sinó que abarca un munt de coses més. El David Rosa li va acudir aquest tema ja fa 2 anys, quan van acabar just el congrés anterior, va dir: el següent ha d'anar de creacions de dones relacionada amb el gènere. I de fet, doncs, podríem dir, o ell mateix ho diu, que s'ha convertit en el primer congrés del món que aborda aquest tema d'una manera multidisciplinar.
Pensamos, y porque yo empecé, estábamos trabajando algunos ya en este ámbito, que era un campo todavía por explorar. Y claro, como nosotros nos movemos en el grupo y en los congresos siempre en ámbito internacional, pues dijimos, como siempre, pues teatro, cine, televisión, narrativa, poesía, pintura, lo que fuera, y en cualquier lengua, pero eso sí, lo que se estudiara y se planteara tenía que ser construido y creado por mujeres, ya fueran escritoras, directoras, pintoras, realizadoras o lo que fuera. Yo creo que es el primero, no voy a vacilar, pero me parece que es el primero que se ha hecho en el mundo de esas características. Sí, se ha hecho alguno de narradoras fantásticas, mujeres, pero así de todas las artes y de muchas lenguas, pues la primera vez.
I de fet, aquesta barreja de disciplines, de llengües, una mica de tot, és el punt fort del Congrés.
El Congrés se puede hablar desde el primero, desde el 2012, en 7 idiomas. No hay control geográfico nacional. O sea, que la gente puede hablar de lo fantástico en Nueva Zelanda, en cine, como otro puede hablar el cómic, yo qué sé, chino o lo que sea. O sea, no hay control. O sea, es lo que nos da otra perspectiva, porque lo habitual es siempre decidir centrarse en un género o en un siglo, lo que fuera, nosotros lo abrimos, ¿no? Siglos, bueno, que existe lo fantástico desde el siglo XIX. Pues que la gente venga y hable de lo que quiera, que yo creo que es muy tranquilizador. Y además es muy divertido una mesa que alguien hable en catalán, el otro en francès i l'altre en castellano o en anglès, queda superdivertido.
I a més, si sumem doncs, tot aquest punt d'interès, fa que cada cop vingui més gent en aquest congrés. Ja no són els 4 organitzadors, sinó que aquest any ha sumat un centenar llarg d'acadèmics d'arreu del món, que també té mèrit, eh?
Sí, l'ampliació és internacional ja.
Completament internacional. De fet, ell ho comentava, que s'han aconseguit doncs, posar el fantàstic a les universitats.
Tres días trabajamos, fíjate, con cuatro salas paralelas, o sea que hay mucha gente hablando. Este año pues se han participado pues sobre unas 120 y pico personas, entre los invitados y la gente que viene a hablar sus 20 minutos. Las invitadas pues tienen una conferencia magistral, ¿no? De estas pues, de tres cuartos de hora con su ratito de para poder debatir. Son mucha gente y claro, yo prefiero... Y es muy agotador, ¿eh? Porque estás con cuatro salas, con un montón de gente colaborando para poder organizarlo. Pero yo creo que sobre todo lo que yo veo de año en año, ¿no? Cada dos años que nos hemos ido reuniendo, es como también el grupo cada vez tiene más red internacional. O sea, yo lo que... Ya han venido desde siempre, ¿no? Pero sobre todo los últimos años, pues te viene gente de Nueva Delhi o viene gente de... Mucha gente de Latinoamérica, mucha gente de universidades estadounidenses, de Europa ya ni decirlo. O sea que se va afianzando la red de, ¿no? De estudiosos y estudiosas de lo fantástico por todos lados y que pues eso nos da a nosotros también mucha capacidad de difusión de lo que hacemos. Eso es lo más interesante.
I de fet, fins i tot a hores d'ara ja els acadèmics ja esperen al Congrés.
Y sobre todo que la gente ya casi espera, ¿no? Ya muchas caras son conocidas de cada dos años de verlos por aquí, que después tú vas a Brasil o vas a otro congreso y te los encuentras, ¿no? Ya somos una familia de fantásticos locos que vamos trabajando juntos, pero sobre todo es eso, ver cómo esto se afianza y se difunde, ¿no? Porque también sacamos muchas publicaciones de cada congreso, etcétera. No, contento, la verdad.
I la gràcia de tot plegat, ¿eh? No és només el que es parla aquests quatre dies a l'Autònoma, és també el que significa la llarga, perquè des de que es fa aquest congrés i des de que existeix el GEF, cada cop hi ha més estudis del fantàstic.
Sí, ha creat escola, que puguem dir.
Sí, i de fet li ha donat una categoria al fantàstic que, com tots sabem, malauradament en l'àmbit acadèmic era considerada segona.
Con nuestra aportación yo creo que ha sido eso, ¿no? Que cantidad de gente de universidades españolas está empezando a trabajar en lo fantástico. Ahora, además de mi grupo, hay un grupo en León estabilizado, dedicado a lo fantástico y, pues, hermanas y hermanos gemelos, ¿no? La ciencia ficción, el realismo mágico. Y yo creo que es eso. Un poco la sensación de que poco a poco la universidad, pues mira, tesis doctorales, pues yo ya he dirigido varias, otros colegas han dirigido, ya hemos publicado pues volúmenes muy gordos de la historia de lo fantástico en España, o sea que bien, también está pasando con la literatura catalana, ¿no? Cada vez también hay más trabajos sobre la... También falta, ¿no? Hubo la gran antología de Víctor Martínez sobre el saltar al mundo de la literatura catalana, pero poco a poco yo creo que entre todos, porque los gallegos también están haciendo lo mismo... Los vascos no los controlo, pero sé que también hay gente investigando en lo fantástico, de poco a poco también, pues eso, un poco de conexión será... Yo creo que también un año tenemos que hacer un congreso de las cuatro lenguas, que también puede ser divertido.
I ara que s'ha fet aquesta quarta edició del congrés i que ha anat tan bé, i han hagut doncs, això, aquestes quatre sales simultànies, aquest centenar d'acadèmics parlant del gènere fantàstic i parlant de dones, li hem preguntat al David Roas cap on va el congrés. Ens ha dit que no ho sap ni ell, de fet, diu que doncs, té idees en ment, però sí que ens ha deixat caure doncs, una idea que pot ser bastant interessant, que és, no sé si de cara al següent congrés o de cara a alguna activitat paral·lela, que és fer centrar el tema en els idiomes oficials d'Espanya, no? Català, castellà, gallec, basc, i... Bé, és una idea que li ronda pel cap, o fins i tot fer les llengües sense el castellà, saps? Perquè, clar, ara mateix s'estan barrejant totes les llengües de, fins i tot d'altres punts del món, llavors centrar-ho en autors o creadors vinculats amb aquestes llengües. És un tema que està allà, que de moment és una idea, però caldrà veure d'aquí dos anys cap on va la idea. I, com sempre, les conclusions del Congrés es veuran publicades. Encara no hi ha data, però sí que es podran veure en la revista Brumal, que es forma part de l'Autònoma, que és revisable online i que és totalment gratuïta. I que, bé, podem saber què s'ha parlat en aquest Congrés i, a més, també en paral·lel, doncs, a vegades es publiquen en format de volum, de llibre, els continguts de les xerrades, però això, doncs, caldria esperar una miqueta més. Doncs ja sabeu, aquesta quarta edició de Visiones de lo Fantástico, impulsada pel grup d'estudis del Fantàstic de l'Autònoma, un bon resultat i esperant amb moltes ganes que arribi la següent edició, encara que haguem d'esperar dos anys.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
L'entrevista.
Amb La mala dona es van dur els elogis de lectors i de crítics del gènere negre. Amb L'any de la plaga es va posar a la butxaca els més friquis, sobretot els nascuts a finals dels 70 i dels 80. Amb Bioko va fer Un palmeres en la nieve amb final fantàstic i amb Farista va aconseguir posar un títol de gènere a les llistes dels més venuts per Sant Jordi. Ara Marc Pastor barreja la novel·la negra amb tocs del fantàstic a Els àngels em miren, un títol que els fans de l'autor barceloní esperàvem amb candeletes i que avui volem desgranar amb ell mateix. Marc Pastor, benvingut al Quimèric.
Què tal, com va?
Doncs...
Palmeres en la nieve, diu.
És la definició de molts dels lectors d'aquesta novel·la.
Saps per què? Perquè estava escrivint Bioko i jo parlava amb editors i em deien hi ha una altra novel·la que està a punt de sortir, que també està ambientada a la illa, i dic bueno, però no,
i tu no, aquesta no... acabarà pitjor, ja t'ho dic jo.
Sí, va vendre com 10 vegades més que la meva, però la meva té més carisma.
Perquè van fer la pel·lícula abans,
exacte,
i tot això.
Exacte, però la meva té veritat en el temps, cosa que la seva no té.
I la teva és 10 vegades més interessant, ja, per mera de la mia.
Els que estem aquí, i crec que parlo en nom dels lectors que t'hem anat seguint, estàvem esperant una continuació de Farista, però sí, ens va sorprendre amb Els àngels em miren. Què va passar pel mig? Va ser un tema personal, professional, o és que la continuació de Farista se t'estava resistint i vas dir, mira, vaig per una altra banda?
La continuació de Farista arribarà... La continuació de Farista és una novel·la que tinc pendent d'escriure des de l'any 2015. I la tinc en el cap, eh? La tinc en el cap i la tinc gairebé escrita. A veure, no ens enganyem, és una espècie de remake de Yojimbo.
Penses arribar a superar el rècord de Martin o algo per tractar la continuació d'un llibre? O...
No, perquè, clar, jo no parlo... Bueno, després ho parlarem, no?, del tema de continuacions, però en principi de continuacions no tinc planificades gaire. Sempre és tot dintre del mateix univers i novel·les que s'interrelacionen. I com a continuació de Farista seria més aviat una novel·la que explica una cosa de Farista, l'amplia, diguéssim, per saber com arriben uns personatges a Farista. Faré una novel·la per explicar jo. No és ben una continuació. Farista ja la reprendrem d'aquí
un spin-off.
Sí, bueno, és que tots són spin-offs. Unes són spin-offs de les altres. Jo, continuacions, l'única que tinc planificada per fer com a continuació és Montecristo, que és Montecristo 1, 2 i 3. I aquestes són les úniques continuacions que faré, que serà una espècie de trilogia. Tota la resta seran novel·les que s'aniran interrelacionant. La d'aquesta de Farista, que era una continuació d'aquesta... pseudo-trilogia de les illes, no?, que començava amb Bioko, seguia amb Farista i ara m'anava a Madagascar a fer un Yojimbo a Madagascar. Doncs aquesta la vaig aparcar perquè a la primavera del 2017 vaig estar parlant amb el Joe Nesbo al Cosmópolis i em vaig venir a llegir unes quantes novel·les seves i vaig dir, això no és tan difícil de...
Oh, et volies igualar amb ell o va ser alguna mena
pues
de pique?
Sí,
o...
sí, no, jo he llegit i dic, a veure, això no té tanta complicació al cap i a la fi. I estan ben escrites. Tret de la primera, que la primera no la recomano, la primera és molt dolenta, la resta estan ben escrites i són interessants i capten molt... Captan el lector, són page turners, no? Però vaig dir, i per què no puc fer jo una cosa així amb mossos? Perquè ja feia temps que em rondava pel cap escriure una novel·la de mossos. Llavors la vaig ficar en el sac dels projectes, no? Amb tots els 8, 9, 10 projectes que tinc per allà davant, la vaig ficar allà. Llavors jo aquests projectes els vaig... treballant una mica tots simultàniament.
En paral·lel tot.
Sí, vaig pensant una mica les històries, vaig prenent notes, sempre hi ha un que és el següent, que és el que està més calent, però després tota la resta sempre van creixent de forma orgànica, fins que estan madurs i els puc escriure. I aquesta era una novel·la que havia d'escriure d'aquí doncs, 3 o 4 novel·les més. El que va passar és que el 17 d'agost del 2017 vam tenir l'atemptat a les Rambles i a Cambrils. Jo estava treballant aquella tarda, em vaig trobar treballant amb l'atemptat aquella tarda, aquella nit, i durant les 5 nits següents, entre 13 i 17 hores diàries, nocturnes, fins que vam aconseguir tancar, diguéssim, la cèl·lula jihadista, aturar-la. I després d'aquells dies del còndor, una mica, que són dos dies del còndor, allò, després d'allò... vaig tenir una sèrie de trastorn d'estrès posttraumàtic amb els sons, amb molt de neguit. Estava, realment, no ho estava passant gens bé durant un mes i mig, ben bé. I vaig dir, crec que és el moment d'aquesta novel·la que tinc pensada de Mossos, crec que és el moment d'escriure-la ara. És el moment de cremar aquests dimonis que he viscut amb l'atemptat amb una novel·la fosca, més sagnant que les meves novel·les anteriors, més fosca, Almenys és el que jo tenia previst, eh? Després segurament ha sigut una novel·la que fins i tot em he sentit d'humor molt negre, però em he sentit d'humor. I volia, fer,
però...
volia fer una novel·la fosca, de Mossos, amb investigació, una novel·la policial, sí.
I després a mitja novel·la apareix també el tema 1 d'octubre, que no sé si això et va pillar quan ja l'estaves escrivint, perquè clar, és com... està posat allà enmig, es nota que és,
com
una evolució teva
un
d'alguna cosa que estava passant, no?
Sí, jo començo a escriure la novel·la el 12 de setembre, després de la Diada. I escric les primeres pàgines i ja la tinc... Realment la novel·la està molt... O sigui, anava tot a raig. Ja sabia on anava, sabia què havia d'escriure, havia fet tot el càsting de personatges abans i tot. I el 20 de setembre, quan succeeixen els esdeveniments del Conseller d'Economia, em bloquejo, però em bloquejo tot el país. O sigui, em quedo durant uns dies escoltant la ràdio, mirant la tele i tal. Evidentment ja l'1 d'octubre s'acosta, per la meva feina l'1 d'octubre es vivia de forma molt, 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 molt intensa, amb molt de neguit, sense saber què passaria, i jo no puc escriure ni una sola línia, i realment no puc escriure res durant mesos, perquè estic pendent de les notícies. Si recordeu aquella tardor, dies històrics en teníem cada dia.
Ens ho diràs als periodistes.
Sí, cada dia era dia històric. Llavors, clar, jo la meva novel·la la volia inventar el 2019, una novel·la de Mossos inventada el 2019, però quin 2019?
O sigui, com serà el 2019?
Què passaria a l'abril del 2019? Era incapaç de predir què passaria en una setmana vista o dos dies vista, com per saber què va ser el 2019. I llavors vaig dir, doncs mira, fem una cosa, ens avancem i ja proclamo jo la república, en tot cas, saps? O sigui, jo ja tinc feina feta.
I si s'arriba a proclamar, llavors ja l'element fantàstic desapareix, no?
Bueno,
hauria estat aquí...
Bueno. Proclamar-se es va proclamar, el que després no es van fer els passos per consolidar-la.
No, però els passos que descrius al llibre són bastant...
Són diferents, són... No, em vaig dedicar a fer una mica...
I són plausibles, no?, al cap i a la fi.
Vaig intentar que ho fossin. Vaig voler fer una mica de política ficció. Una mica de... un what if, no? Jo havia llegit molt els what ifs de la Marvel, de i si Conan fuera a Nova York, no? Doncs vaig voler fer un what if, i si s'hagués proclamat i s'hagués intentat defensar la república, no? I si els polítics haguessin actuat d'una forma diferent, i si s'hagués intentat enviar a Mossos a ports, aeroports, a institucions governamentals per defensar-les, i la gent s'hagués mobilitzat, i si el govern espanyol hagués reaccionat d'una altra manera i hagués enviat l'exèrcit perquè estava desbordat, i si l'entrada de l'exèrcit hagués comportat que la ciutadania ho veia com una agressió, per tant s'augmenta el nivell de conflicte, i sí, i intentar seguir el fil d'una forma lògica. Intentava ser lògica. Evidentment jo tinc unes creences personals polítiques, tinc un posicionament polític, no m'he amagat mai, però a la novel·la intentava ser el més objectiu possible. Volia que acabés amb una declaració de república, una fallida, diguéssim, i després una exitosa, que a la novel·la s'explica com arriba, però volia saber quins eren els passos que se seguien per arribar en aquest. Llavors, a partir d'aquí, la realitat anava per un costat i la meva novel·la anava per un altre. Jo ja ambientava la novel·la en aquesta ucronia, em servia per ambientar la novel·la en una Catalunya real, diguéssim, que existia en el meu corbovers, i que era una Catalunya que s'havia escindit en algun moment, el punt de Jonda, em sembla que es diu, Jomban, el punt de Jomban, que és el punt aquest on se separa les colònies, en el dia 4 d'octubre del 2017.
De fet, amb en Marc Garau, que ens anàvem llegint la novel·la en paral·lel i ens anàvem comentant, rèiem també molt amb els noms, no?, dels polítics, que era una de les gràcies que té, no?, també.
Sí, vaig estar pensant molt si utilitzar noms reals o no en aquest sentit. O sigui, si utilitzar Puigdemont, Junqueras, Forcadell i tota la resta, però vaig pensar que primer, que no estan en condicions pobres tampoc de ser personatges de ficció especulativa i tal, ara amb tot de fet ja som víctimes de certa ficció especulativa.
Sí.
I de certa fantasia policial, en certa manera, no? Llavors tampoc no volia emmerdar més la cosa, no? I creia que fins i tot arribaria a distreure el lector, perquè l'important de la novel·la no és tant la ucronia com la investigació policial. Hi ha un doble assassinat i hi ha una investigació policial. Que entressin noms de Puigdemont, Junqueras, Pagès al mig, creia que distrauria el lector. Llavors vaig fer personatges que fossin més o menys reconeixibles. Hi ha un Juncadell, no? El vicepresident, sí. Juncadell, coses així. Que noms que t'assonessin, però que no fossin, no m'hagués de lligar molt a personatges reals, perquè després és que tampoc no tenia cap sentit fer-ho així.
Tornant al que és la novel·la policíaca, una de les coses que ens va cridar l'atenció, parlo en plural perquè amb el Marc ho parlàvem també, hi ha moltes pàgines no et sabria dir ara si almenys més de 20 de descripció pura i dura de cadàvers, no?
Ah, sí? Ja, no l'has comptat.
Sí, clar, jo vaig començar, jo sóc morbosa, cap problema, no? Però potser algú més sensible li resultaria desagradable, que hi ha moltes pàgines, no, de descripció, sí? I a més és molt diferent del que estem acostumats a veure al cinema o llegint els llibres. No sé, clar, això, òbviament, de formació professional, però era buscat el dir la realitat és aquesta, encara que la ficció estiguem acostumats a una altra cosa, era una mena d'homenatge, de reivindicació...
Clar, bàsicament és una descripció de la meva feina i del que em trobo jo dia a dia, i llavors... Tampoc no, veus? No he comptat les pàgines dedicades a cadàvers, perquè com que és una cosa, en el meu
normal,
cas,
no?
Rutinària, vull dir, jo treballo tant amb els cadàvers com amb l'ordinador de la feina, l'ordinador del site, no? Buscant empremtes, com amb el laboratori i tal, llavors és un factor més... I el factor més és els cadàvers, i si s'han d'explicar que estan podrits o que estan d'alguna manera, doncs es descriu i ja està. Sí que et deia que la volia fer més fosca i més sagnant, la novel·la. Això sí que tenia un propòsit de que fos crua, en aquest sentit, de que fos crua. Sense espantar el lector, perquè intento que la descripció tampoc no sigui gore, però sí que intento que sigui prou divertida, com per sentir aquest... tancar un ull i saps, llegir amb un ull tancat i intentar mirar apartar la mirada, però seguir llegint.
Clar, això és la sort que té, és el protagonista, clar, és el que dona, no?, aquest toc de l'humor i de sortir una mica d'aquesta foscor, no?
Clar, buscava un protagonista que fos... Clar, la novel·la és molt coral. Molt, molt, molt coral. I surten moltíssims personatges i moltes unitats d'investigació i de la seguretat ciutadana i de diferents que si la central, que si les territorials. Però necessitava un protagonista que fos el fil conductor de tota la investigació. Algú amb el que el lector, ja no puc dir que s'identifiqui, perquè no sé si tu et pots identificar amb un policia caníbal. Si t'identifiques amb un policia caníbal, doncs mira,
enviem
un missatge o alguna cosa i parlem-ne, perquè potser m'interessa com a documentació per una següent novel·la.
Però el fet que el protagonista ja es digui Corvo, no? Els lectors, clar, que venim d'altres això... novel·les, ja està, ja estem en zona de confort, no?
Això
ja
sí,
és un Corvo.
Això sí, és un Corvo amb totes les de la llei. I el que volia és que, sí que, ja et dic, no t'identificar, com que tinguessis una veu coneguda a la que agafar-te, no? Que et servís de fil conductor de tota la investigació. No és el principal responsable d'investigació com estem acostumats a les novel·les, que sempre hi ha un policia que és el que té les intuïcions i ho descobreix tot i interroga tothom. Aquí no és ell el principal responsable, però sí que és amb el que el lector se sent còmode. Mm. Després hi ha la coincidència, doncs mira, que l'home es menja carn crua humana. Doncs escolta, cadascú té els seus gustos.
Detalls, que diria l'Alfons, eh?
Sí, detallet. Diuen que és més dolça que les altres.
No l'he tastat.
No, tampoc. Diuen.
Sabe a pollo.
El que dèiem, que és que, clar, l'element fantàstic l'introdueixes quasi com en segon pla. Mm. Era per fer la teva marca de la casa, o sigui, perquè hi pogués haver l'element fantàstic també en novel·la negra, perquè, clar, tu sempre comentes que, clar, fins i tot escrivint sense ficció et seguien posant el prestatge de la novel·la negra.
Sí, menys ara que m'han posat el fantàstic en comptes de
novel·la
negra.
A bones hores.
Sí, és una condemna que tinc. Jo volia fer novel·la negra, passa que, com sempre faig jo, no m'agrada cenyir-me a un sol gènere, no m'agrada quedar-me anclat amb un corat amb una etiqueta. Llavors, evidentment, a mi el que m'agrada és el fantàstic. Jo, amb 6 novel·les, totes 6 tenen component de fantàstic. Alguns més, molt, molt, molt present, alguns menys. Aquí volia fer una novel·la negra d'investigació policial hiper-hiperrealista, que fos un procedimental, que tu poguessis llegir com investiguem els casos als Mossos, com es fan les tècniques d'investigació, com funcionen les unitats d'investigació, com funciona la científica.
La burocràcia.
La burocràcia, que hi ha un mica de Wire, en certa manera, una mica l'homicidi del David Simon, que fos molt realista, perquè això, aquesta part tan, tan, tan realista, tan agafada de la realitat, em permetia donar aquest caprici de fuga fantàstica, no? Fer que la fantasia fos versemblant, que la fantasia formés part de la realitat, perquè si tot és tan real, la fantasia també ho pot ser. Llavors, a mi em venia molt de gust que hi hagués màgia negra quotidiana. Primer, perquè ja venim de Bioko, i a Bioko ja n'hi havia,
sí.
I és un bagatge que amb el Corvo Verge està present. Segon, perquè venia de gust que el protagonista fos un negre, mulat, que tingués domini de la màgia negra, que vingués de l'Àfrica, tingués domini de la màgia negra, i que l'utilitzés per la investigació policial. I tercer, aquí és on havia de calibrar molt bé l'ús de la màgia, no? Perquè la primera idea que tens és convertir-lo pràcticament en un Jedi, una persona, un X-Men, saps? Una persona que sigui molt, molt, molt poderosa, no? Perquè si tens màgia negra que pots controlar la sang, tal, realment pots fer moltíssimes coses. Llavors, aquest policia havia de pagar una penyora, que era el consumir carn humana. Si consumeixes carn humana, tens la màgia negra. Si no, doncs mira, et vas quedant mica xut, et vas quedant sec. I a partir d'aquí vaig començar tot el treball de documentació sobre canibalisme. Molt, em vaig llegir sobretot el que més m'he documentat per escriure aquesta novel·la és sobre el canibalisme i sobre l'embuó, que és la màgia negra equatoguineana, i l'ebú, que és el dimoni aquest.
Devies aprendre moltes coses, eh?
Sí, però és que és el que utilitzo jo per les novel·les. Clar, cada cop que escric una novel·la a mi m'agrada aprendre. M'agrada aprendre sobre aquell món. Moltes vegades agafo temes dels quals les conec molt per poder aprendre allò. És una espècie d'estudi. I la novel·la és l'examen final. Realment desconec moltíssimes coses de les que després acabo escrivint, perquè llegeixo i miro documentals i m'informo i em documento, i quan acabo dic, mira, pues, era bastant interessant aquest tema.
Suposo que això li donaràs continuïtat, no, també, perquè ja dones a entendre que hi haurà una continuació de...
Sí.
Dic, que seguirem amb la màgia negra i amb el corvo...
Sí, però no immediatament, perquè... Clar, jo he ficat, al final de la novel·la, he ficat Gran Corvo tornarà al vol de l'òliba.
Sí.
Jo tinc pensat l'argument ja del vol de l'òliba, sé quin cas hi haurà, sé què passarà...
És sorprenent que hi hagi el títol ja i tot, no?
Sí, sí. No,
bé, he de dir que la següent novel·la no és el vol de l'òliba, i de fet no està ni entre les quatre següents, segurament. O sigui, abans,
prenem-nos-ho amb calma, no?
Si que ens faràs esperar.
Sí, bueno, però també us entregaré la segona part de Montecristo i faré...
Nosaltres encantats.
La del western de Madagascar.
Si vas ficant coses entremig, encantats.
No, aniré ficant coses entremig, sí, però la següent no és el vol de l'òliba. Però sí que és veritat que volia fer... A veure, una clocada d'ull, per exemple, a Marvel, amb tot el que han fet amb Vengadores, quan deien Iron Man will return in Avengers, sí. No? Doncs he fet el mateix, que a Frank Corvo tornarà al vol de l'òliba. Passa que el títol no el tenia fins... Té la novel·la acabada i tot, i sabia que volia fer això, no? Com un next coming de la següent novel·la de Frank Corvo. I estava veient un documental per la nit i veia que explicaven que les òlibes, quan volen, pràcticament no desplacen aire i que volen en silenci, i quan aterren, si hi ha pols a terra, ni la mouen. Em va flipar molt i vaig dir, això segur que puc ficar en alguna novel·la.
O sigui, té la inspiració.
I vaig dir, mira, calla, així faig que sigui la propera novel·la El vol de l'òliba. I a partir d'aquí ja, no sé, ja m'inventaré la història, no? En certa manera.
Aquí també has introduït un altre canvi en aquesta novel·la, que és l'estructura. Estàvem molt acostumats a l'inici, doncs, molt costumbrista, i que després aparegués mica en mica el fantàstic, mm-hmm. i que després a mitja novel·la més o menys esclatés. Aquí no, aquí des de la pàgina pràcticament 1 ja sabem que hi ha un element fantàstic pel mig. Com ha estat això?
Perquè... volia anar a sac des de minut 1, bàsicament. La part costumbrista...
No tenim temps per perdre, ja.
No. A mi m'agrada molt l'estructura de costumbrista, i anar introduint el fantàstic m'agrada molt, i l'he utilitzat gairebé sempre. I m'agrada molt perquè em serveix per presentar personatges. En aquest cas, volia que l'homicidi fos a la pàgina 2, no? La primera pàgina és presentació del protagonista, pàgina 2 ja tens l'homicidi. I a partir d'aquí la investigació. No volia que hi hagués costumbrisme barrejat amb la investigació. El costumisme està barrejat amb la fantasia, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, tu la presentació de personatges la faig barrejada amb l'element fantàstic. Com que l'element fantàstic tampoc no és molt, molt fort, el que havia de fer només és la veu, diguéssim, aquesta del dimoni que parla, que és una segona veu narrativa que quan ho vaig plantejar vaig dir, és un joc una mica arriscat, no l'havia fet fins ara, però després ja la màgia negra que apareix, com deia, no com un Jedi, sinó apareix més com una cosa quotidiana, com una cosa costumbrisme. Converteixo la fantasia al costumbrisme. En comptes d'introduir la fantasia a mig camí després d'una presentació de personatges, el que faig és que presento la fantasia com un personatge més.
Això està bé.
Realisme màgic.
Potser és això, sí, que ha fet que el portessin a l'altre prestatge, per fi, no?
Realisme sobrenatural.
Nova etiqueta.
Un dels jocs que fèiem amb Marc Garau i jo mentre llegíem la novel·la era anar apuntant els guinyos que hi havia.
I a veure, perquè n'hi ha molts, eh?
Molts elements de Bioko, sí. La mala dona també hi havia per allà, algun guinyo, sí. De personatge d'atenció tal.
No, mira, voleu secrets de la novel·la? Que no
i tant, sí.
Vale. Hi ha una casa, que apareix una casa cap al final de la novel·la, no diré de qui és, per no fer spoiler, però apareix una casa al carrer Jocs Florals 155, on apareixen uns cadàvers. Jocs Florals 155 és una de les cases on vivia Enriqueta Martí.
Ah.
Llavors hi ha aquesta vinculació aquí. Això,
aquesta jo... no l'havien captat, eh?
Jo em vaig quedar amb el 155 que li vaig dir, ostres, el número de la casa, 155.
Però era ja hi vivia Enriqueta Martí. Llavors aquesta casa està vinculada amb aquest personatge que hi viu o hi vivia i amb Enriqueta Martí.
I també tenim l'any de la plaga superevident.
Sí, aquest
perquè aquí se'ns va enfadar el Marc. Explica, Marc, què et va passar quan vas arribar al punt de l'any de la plaga. plaga.
Ja vaig començar i vaig dir, aquest personatge em sona, vaig anar buscant i dic, ostres, l'any de la plaga, ja pensava, això és després de l'any de la plaga, uh-huh. Estan ja posseïts tot i llavors em trobo que et carregues l'any de la plaga i és com... Què ha passat aquí? Sí. Em va tornar boig.
Estava indignat.
Bueno, en certa manera, em carrego l'any de la plaga des del mateix dia que escric l'any de la plaga, perquè això ja estava, estava previst ja. Expliquem-ho. L'any de la plaga, en principi, que l'escric jo, faig veure que l'autor de l'any de la plaga és Víctor Negro. Mm. Fins i tot ara amb la reedició que s'ha fet de l'any de la plaga, tant en català com en castellà, hi ha un epíleg escrit pel propi Víctor Negro on explica per què la va escriure i tal, i on ja fins i tot s'insinuen coses dels Àngels em miren i de les següents novel·les. Però sí que jo segueixo una norma que va dir que... No una norma, sinó una cosa que m'agrada que va comentar el Tarantino, que hi feia dos tipus de pel·lícules. Diu, les pel·lícules on hi ha els meus personatges i les pel·lícules que veuen els meus personatges. I en certa manera també faig això, no? Kill Bill és la pel·lícula que veuen els de Pulp Fiction. Doncs l'any de la plaga és la novel·la que escriu els personatges del meu Corvoverse. Evidentment, l'any de la plaga incorpora molta cosa del Corvoverse perquè és una espècie d'autoficció alienígena del propi Víctor Negro. I que, a més, incorporo l'adaptació de cinema de l'any de la plaga, l'incorporo en el mateix Corvoverse. O sigui, aquesta adaptació existeix...
Que precisament s'està estrenant ara, no?
Sí, es va estrenar fa 2 setmanes o 3 setmanes, sí. I ho aprofito, jo ho recirco tot, o sigui, tot va cap a dintre.
Feina feta, no?
Sí, perquè més endavant fins i tot tinc una novel·la que vull escriure on explicaré el procés de com s'ha arribat a fer la pel·lícula. Em pareix de moltes coses, evidentment. Però explicaré com s'ha fet de la pel·lícula, perquè m'agrada, evidentment, coses que em passen a mi, doncs les acabo explicant a través del Víctor Negro, a través de la Blanc Corvo, a través de la Farista, vaig amagant les cosetes.
En els teus llibres, com deies, hi ha molts guinyos, hi ha moltes picades d'ullet, referències cinematogràfiques a punta pala, però també musicals, no? Mm. Fins al punt que ha aparegut una llista a Spotify, també, que les cançons que sentim de fons són tretes d'allà.
Sí, la va fer l'editorial, aquesta.
La va fer l'editorial.
És el primer cop que no l'he fet jo, la llista, perquè ha anat tot molt ràpid i estava molt distret i no podia fer, a part que l'Spotify no em funciona gaire bé.
O sigui, l'editorial va fer la feina.
En aquest cas sí, de llista sí.
Increïble, increïble. Felicitem l'editorial, doncs.
Home, estic molt content amb aquesta editorial. Amsterdam, la veritat és que s'ho han currat moltíssim.
Home, i ajuden a llegir i en el moment en què sona una cançó posar-la i et fica molt en el llibre.
Bueno, depèn de quina cançó i depèn de quin moment, no? Perquè fins i tot hi ha cançons que acaben donant nom a personatges, però no podem avançar, no podem avançar gaire. És que això és sin spoilers, eh?
Clar, és que... A veure... Tenint en compte que va sortir al març, ja creiem que la majoria de fans teus ja l'hauran llegit, però tampoc és plen de destripar al final, però,
no?
Fan que no per allà.
Diuen que encara no ens hi hem posat.
Doncs ja va estar, perquè...
Sí, ja ho saps que vaig estar sempre.
Sí, jo sense voler li vaig fer un spoiler al Marc pensant que anàvem per la mateixa pàgina perquè ell llegia versió paper o versió electrònica i aquí ja... no diguis res més, Karen.
Jo soc l'antillo.
Tu pensa que ara et trobaràs des de rock progressiu, que és una cosa que no havia ficat mai a les meves novel·les, molt de rock progressiu, que serveix per entrar en trànsit i fer encanteris i tal, i perquè ha de servir, si no. I que aquí m'ha ajudat molt a Juan Rabonet, que hi entén moltíssim. Fins a Manu Chao. Manu Chao té un protagonisme bastant especial en aquesta novel·la.
L'hem vist.
Sí, i més endavant, que s'ho tornarà a sortir, i tant.
Ah, molt bé, doncs prenem nota. Una pregunta també de disseny, perquè això també ens preocupava, sí. O ens ha fet fixar. Hi ha moltes jotes que són substituïdes per K-H.
Ai, sí.
La O també del teu cognom doncs, està creuada. Què ha estat això?
Mira, això de la J i la K-H, bàsicament, és que el so H en català no existeix. Llavors, la J no reprodueix aquest joc. Aquest so. La J és J i ja està. I, per tant, fèiem el joc aquest de que K-H sona com a H, no? Com
la jota castellana,
és K-H, sí. És una cosa que surt de Twitter amb l'Adrià Pujol i amb la... Sí, sí. Amb la... Ah, se m'ha anat el nom. Bueno, és igual. La de primavera, estiu... La Marta Rojals. Tal. Surt d'aquí i ho vaig decidir ficar a la novel·la. Després hi ha molta gent que m'ho pregunta, però què ho fas? Dic,
pues és que nosaltres tenim una teoria aquí.
Ah, doncs pues, explico-la, igual és...
Jo tinc la teoria del cognom, de la sí. O del cognom. Però
no, el cognom, si vols, digues tu la primera teoria i jo te l'explico.
Home, es queda millor si ens l'expliques tu i llavors et dic si m'apropo.
No, jo vull la teoria primer.
Va, sigues valent.
Bueno, jo com que vaig llegir que havies conegut el John Esbo, vaig dir, jo crec que poder la O aquesta és, com que tots els nòrdics escriuen novel·la negra, per remarcar que és novel·la negra.
Doncs és aquesta teoria, tal qual.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, el Genés m'ho va dir, diu, escolta, Marc Pastor, aquest nom és el teu nom artístic d'escriptor, no? Dic, no, és el meu nom normal. Diu, pues és un molt bon nom artístic. I vaig dir, saps què? A partir d'ara, quan escriu una novel·la negra, faig la O barrada, la nòrdica. Llavors així distingeixo les meves novel·les negres. Quan escrigui novel·la de viatges en el temps, tindrem el segell de la Yefremov al davant. Quan escriu un altre tipus de novel·la, ja veurem què anem tenen. Llavors cada novel·la tenia, gràficament era un distintiu. I en aquest cas, novel·la negra, la O barrada nòrdica.
Doncs estarem molt atents. I ja per últim preguntar-te, comentaves...
Què vol dir ja per últim?
És que se'ns acaba el temps, si no estaríem una hora sencera, eh? Vull dir que per nosaltres cap problema. Però... pels fans que et seguim, quina és la següent novel·la que hem d'esperar? Per quan? El cronòmetre aquest que hem de posar al principi, quan l'hem de posar?
Mira, jo he de començar a escriure ja aquest estiu, perquè ja em cou la novel·la.
Com
ja,
que
ja
encara estàs amb la gira de l'altre, doncs
sí, no,
és complicat.
El problema és que no trobo el temps per la documentació. Tinc la documentació preparada, però no trobo temps per posar-me amb la documentació. Això és una novel·la amb moltíssima documentació. I després que em vull plantejar el repte que no he fet fins ara, que no sé si me'n sortiré, d'escriure dues a la vegada. Molt diferents, dues molt diferents. I una especialment curteta. La curteta no diré de què va, perquè ja us ho trobareu. Però... sí, és una altra cosa que m'ha vingut al cap.
Les voldràs publicar a la vegada o...?
No, això ja veurem com sortirà. No sé, de fet, no sé ni si podré fer-ho, no, a la vegada. Però sí que la que necessita molta documentació, que comença a escriure allà i que, de fet, tinc tota la història allà al cap i sé com serà i fa molt de temps que la tinc preparada, és Montecristo part 2. Mm-hmm. És la segona part de Montecristo. No caldrà haver llegit la primera, és com totes les novel·les, no caldrà haver estat antecedents, si l'has llegit millor perquè ja saps moltes coses, però sí que estarà, no connectada, no, estarà hiperconnectada amb tot el Corvovers. Montecristo part 2, i serà una novel·la potser la més pulp que hauré escrit. Segurament, molt pal.
Ens encanten
molt
aquests titulars. Per quan?
No ho sé, m'hi poso a l'estiu, no sé per quan. No t'ho sé dir, perquè igual m'agradaria escriure en 3 mesos, però igual treu un any, saps? No ho sé. Això no t'ho puc dir.
Doncs haurem d'esperar. És que, clar, se'ns acaben tan ràpid, no? Ara m'agradaria ja que tinguessis 10.000 llibres publicats, perquè així,
sí,
quan acabo, seguiria l'altre.
I ja també. Està. A mi m'agradaria tenir més temps per poder-los escriure,
donem
la veritat.
Temps, no?
Sí.
Doncs moltes gràcies, Marc Pastor, per passar un dia més pel Quimèric. Esperem poder-te convidar ben aviat i seguir parlant de gènere, sobretot.
Per favor, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Quimèric als festivals.
I avui també toca fer crònica del 10è aniversari del TAC de Terror arreu de Catalunya, un aniversari que es va fer el cap de setmana passat a la població d'Ultramort, una població de 200 habitants, i diria que eren més assistents al TAC que gent que vivia a Ultramort, eh?
Almenys vius, no?
Home, que jo veiés, eren més vius que morts, eh?
I com es diuen els habitants d'Ultramort? No sé si els vas conèixer tots, però...
No en tinc ni idea, només en vaig conèixer 3 o 4, però no els hi vaig preguntar quin era el gentilici d'Ultramort. Després parlarem una mica com han rebut aquesta iniciativa, però volia començar parlant dels premis TAC que es van entregar en aquesta celebració del 10è aniversari del TAC. I com sentíem de fons, s'havíem començat la secció amb la música de Rip. Rip ha estat el gran corguanyador d'aquesta 10a edició dels Premis TAC. S'han portat el premi al jurat al millor curt i a la millor interpretació, i també el premi del públic. Per tant, doncs, 3 premis que per aquest curt...
Poc distribuït.
Sí, però clar,
però merescut, no?
Els altres curts també eren molt bons, però és que hi ha un salt bastant gran entre Rip i la resta. És clar, és que Rip és excel·lent en execució, en interpretació, en qualitat, en efectes especials, no?
Dels premis, que només li pots donar un.
Exacte, però ja veus que coincideixen públic i també jurat. I l'altre gran guanyador ha estat Caronte, que s'han portat el premi als millors efectes especials, com no? I això ja sabem que Caronte té uns efectes especials boníssims. I sí, està reflexionant,
sí,
quin era, no? De les naus espacials,
sí.
Que dirigit i fet l'estudi de Lluís Tinoco.
Teníem, sí, a la universitat teníem una web que es deia Caronte, i deies, hòstia, per aquí hem de pujar els deures pel Caronte? Dius, hòstia, que guai, no? Quins ànims.
Doncs el curt aquest de Lluís Tinoco, doncs, segueix voltant. És veritat que el vam veure per primer cop a finals del 2017, però que va acabar completar la gira el 2018 i per això entra en aquesta, entre els nominats. I res, vam poder parlar amb un dels membres del jurat. El jurat estava format per l'Àlex Blasco, que és director del Festival de Curtmetratges de Mataró, que arriba a la 17a edició. També va prendre la decisió amb Àngel Sala, director del Festival de Sitges, i també la Menxo César, que és del col·lectiu Del Monstruito, d'allà de Bilbao, que precisament és la que ha convidat els representants del TAC a anar al Festival de Bilbao a explicar l'experiència del TAC. Doncs res, vam poder parlar amb l'Àlex Blasco i ens va explicar una mica el per què s'han donat aquests dos premis.
Bueno, com a jurat només veiem els 5 finalistes. Jo suposo que hi ha hagut una tria i amb aquests 5 són els millors. Considero que la tria està realment molt bé. De fet, són entre tots els festivals de terror de Catalunya que arribin aquests 5 han de ser els millors, per suposat. I bueno, sé que hi havia una mica de diferència, crec jo, entre el guanyador d'aquesta nit amb els altres, com a gust propi, i així s'ha reflectit també en el palmarès i en la decisió del jurat.
Rip ha estat el guanyador incontestable, no?, dels premis, i també ha estat el guanyador del Premi del Públic. Què és el que li destacaríeu de Rip? Què és el que li trobeu? Ha arribat aquí després de passar per molts festivals i també guanyar molts, molts premis.
Sí, el Rip ha sigut un dels curts de la temporada passada, crec jo, on ha rebentat allà festivals, com deia, l'entrega de premis de gènere i no gènere. O sigui, és un curt que agrada a tothom. I bueno, llavors la decisió del jurat s'ha decantat, primer perquè creiem que era una clara, estava molt per sobre dels altres quatre curts, i bueno, és una manera com de recuperar el gran guinyol aquest que igual podia fer Albert Langa en la seva època, o ha continuat a l'Àlex de la Iglesia a la seva manera, i ara com recuperar aquesta família pintoresca que li és igual tot, que se'n riu, i el curt directament com se'n riu de la mort, doncs entra molt bé, crec jo. Una comèdia negra fantàstica.
I després tenim Caronte, que clar, també en matèria d'efectes especials passa la mà per la cara a tothom, no?
Sí, està ple d'efectes especials al curs, i és un curs que va de naus espacials i una guerra de les galàxies a la seva manera, i clar, en diferència amb els altres, estava clar que era el que tenia més efectes especials, està clar, i millors.
Guanya pes el premi, tenint en compte que aquest curs s'ha fet aquí amb persones professionals dels efectes especials d'aquí, catalans?
Sí, bueno, de fet, sempre es parla de que Catalunya és un gran exportador de tècnics d'efectes especials. De fet, a les grans majors sempre hi ha molts espanyols i sobretot catalans treballants, llavors clar, això s'ha de reflectir d'alguna manera.
A la celebració d'aquest desè aniversari del TAC també vam poder veure tots els altres curts guanyadors de les 10 edicions, les 9 edicions anteriors, i també vam poder veure dos curts més de Jaume Balagueró. Un era Alicia i l'altre era Dies sin luz, que hem de dir que a mi em va sorprendre molt, perquè jo conec el Jaume Balagueró doncs més comercial, no? El Jaume Balagueró de Rec, de Darkness, anava a dir Los sin nombre, però Sin nombre potser no era tan comercial, però aquests dos curts eren completament diferents, eren molt surrealistes, era una mica cine d'arte y ensayo, que li diuen, no?
Però potser aquí està la gràcia del curt, que com que és curt, arrisca menys i pots fer més, tens més llibertat creativa, potser.
Bé,
sobretot per aquesta gent que també és anomenada.
Sí, el format realment ajuda, però també és cert que aquests dos curts són dels inicis de la trajectòria de Balagueró. Mm-hmm. Són de finals dels anys 80, principis dels 90. Per tant, clar, es veuen completament diferents del que estem acostumats a veure ara i completament diferents del que ha estat l'obra de Balagueró,
sí,
després.
De fa 30 anys.
Sí, què et sembla? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
M'he sentit vell.
La veritat és que es van poder veure aquests curts perquè se li ha donat el Premi d'Honor a Jaume Balagueró. Ell no va poder assistir allà perquè està rodant a Madrid la seva última pel·lícula, una pel·lícula amb molt de pressupost, i clar, hi ha prioritats i prioritats, i quan s'està treballant, doncs s'està treballant. També van venir alguns dels directors dels curts premiats en les edicions anteriors, que van explicar una mica la seva situació actual. Per exemple, vam conèixer el director del Grifo, el Denis Rovira, que ara mateix està a punt d'estrenar la seva pel·li La influència a Netflix. Per tant, li han anat molt bé les coses des que va guanyar amb El Grifo, que per cert és un curt que vam poder veure també al Festival de Sabadell de fa la tira d'anys. No sé, igual 5 o 6 anys, ben bons. En general podem dir que aquesta celebració ha anat molt, 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 molt bé. Vull dir, és que em podria afegir molts perquè m'ho vaig passar tan bé que quedaria curta.
Va haver-hi molt bon ambient.
Molt bon ambient. Hi havia gent de l'organització de tots els festivals, que no són pocs, però a més hi havia molta gent que no tenia cap vincle amb els festivals i que va venir fins a Ultramort, i la gent del poble d'Ultramort es va implicar ha mort, es va implicar a tope amb aquesta celebració i va ser molt divertit i li va donar molta vida al poble. De fet, el mateix opinen des de l'Ajuntament d'Ultramort, segons ens ha expressat la regidora de Cultura, Núria Devesa.
Ens va fer molta gràcia, vam suposar d'entrada que el TAC era pel nom del poble que els havia cridat l'atenció i bueno, ens va fer il·lusió, la veritat.
Heu tingut mai algun esdeveniment així relacionat amb el terror arran del nom del poble?
No. O sigui, tota la versió popular del nostre poble, del nom d'Ultramort, tothom es pensa que és més enllà de la mort, tothom diu això. I el nom del poble total que ve d'Aigües Mortes, de Murtra ve, perquè tot el poble estava voltat d'aiguamolls abans, i ve de mort, de Murtra, no té relació amb la mort.
Ara demà feu una visita guiada pel poble. Creu que això també ajudarà doncs, a donar a conèixer el poble en altres punts de Catalunya arran dels festivals?
Home, esclar, ens iria molt bé que passés això, no? Ultramort no és que sigui un poble molt gran, és un poble molt petitó d'uns 200 habitants. Tampoc tenim molta cosa per visitar. Tenim una església romànica, després hi ha dos o tres masos, tres, penso, que estan catalogats, macos. Bueno, demà els ensenyaran tot i els explicaran bé.
I en altres edicions us demanen tornar a repetir o fins i tot altres festes per l'estil? Direu que sí?
Home, amb ells hem quedat contentíssims i ens ha agradat molt, la veritat. Vull dir, ens en portem una bona experiència.
Els organitzadors diuen que ha anat molt bé i, de fet, no descarten tornar a repetir una festa d'aquesta envergadura al mateix municipi. Caldrà veure-ho l'any que ve o en anys posteriors. Sí que la diada ens deixa una anècdota una mica més amarga, que és que havien de venir l'equip del Cursi Coquino, que en van parlar aquí al Quimèric perquè van veure el Fantos Freak l'any passat, que és un curs genial d'una mena d'assassins russos i tal.
Sí.
Que bé, doncs resulta que l'equip de Coquino va tenir un accident a la P7, a l'alçada de Sant Celoni, i va ser un accident molt, molt bèstia, amb molts cotxes implicats, un cotxe incendiat i tot això, i van acabar a l'hospital. Per sort, sabem que estan bé, vull dir, dintre del que podria ser, estan bé, però malauradament Guillem Dols i el seu equip doncs, no van poder assistir a la celebració del TAC. Esperem que els següents anys sí que puguin anar i que sigui per poder gaudir d'aquest ambient tan maco que us explicàvem ara mateix.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Moment per parlar de rol, per descobrir una mica més tot el que són els jocs de rol i com ens podem entrar completament en la dinàmica lúdica. I avui tenim aquí un altre cop la Mireia Girbau, benvinguda al Quimèric. Ara feia dies que no ens sentíem, eh?
Sí, feia uns dies que no estava, però ja torno a estar aquí per parlar més coses.
Has jugat molt aquests dies o no?
La veritat és que no, m'he pres una pausa dels jocs de rol. L'última partida que vaig jugar va ser amb la que vaig fer en la Fons.
Hòstia, doncs molt malament. N'hem de fer més.
N'hem de fer més, sí, sí. Més.
La logística ja sabem que és complicada,
sí,
eh?
Sí, però bueno, hi ha altres opcions, també. Hi ha molts dies, hi ha moltes coses. Bueno, no
hi ha molt de temps. Avui de què ens volies parlar?
Avui us volia parlar de com podem fer per millorar la nostra interpretació amb els personatges que portem nosaltres i sobretot amb les partides que hem de crear de diverses sessions i com portar-los millor i com portar-los millor amb l'equip i grup amb qui juguem, perquè a vegades creen situacions difícils.
Per exemple?
No sé, a vegades estem jugant a rol i hi ha una mena d'interferències amb les idees que tenim i costa trobar un punt en comú, no?
La mirada li feies a l'Alfons per alguna cosa? O...
No, perquè l'Alfons és director de joc, és narrador.
Sí, no, porto dirigint partides des de molt temps. Sí, des que vaig acabar bàsica.
I és habitual que hi hagi intencions dins del grup?
Sí, depèn. O sigui, aquí hi ha dues coses. Pots portar un personatge que s'assembli a tu, cosa que no recomano, o un personatge que sigui diametralment oposat a tu, que pot ser interessant. Hi ha gent que porta personatges que són el que els agradi de ser, i normalment són tots uns gamberros, uns canalles, coses d'aquest tipus. Dius, ara puc, doncs em dedicaré a matar la penya així perquè sí. Home,
això em sona.
Sí. El faré llançar flames i els cremaré tots.
Exacte,
vius.
Això de l'atordidor és per covards. I com ens podem posar millor en el personatge? Què és el que es pot fer per entrar més o per facilitar que el grup cadascú estigui en el rol que toca, i mai més ben dit?
A veure, hem de tenir en compte que a l'hora d'interpretar un personatge nosaltres no som actors professionals, però podem fer, hi ha coses que podem fer perquè la nostra interpretació sigui com més realista i agradi més als altres, no? Jo crec que el consell que podem donar més a l'hora d'interpretar els personatges és que intentem ser actius, que no ens quedem apartats i aïllats de la partida. A vegades hi ha situacions que no ens interessen tant, per dir-ho finament, o que potser no van tan amb el nostre personatge, però intentem sempre aportar algun tipus de descripció o alguna acció de l'escena que ens ajudi a avançar una mica, no?
Necessites permís per estar actiu a la partida? Em refereixo, per exemple, si està jugant, són un equip de 5 persones i estan jugant 3 perquè l'escena requereix que aquells 3 estiguin jugant, com s'han d'involucrar els altres?
A vegades el que passa és que en alguna escena es divideixen els grups i un grup va per un lloc i un altre va per un altre. Aleshores, és bastant freqüent que el grup que està més aïllat no faci res, però és important escoltar i a la que el grup es reenganxa aportar més teca. No? Mm-hmm.
Què és el que sol costar més en aquestes coses? O sigui, en quin moment es desenganxa la gent o es desendolla de la partida i comença...
Jo amb aquestes coses m'havia trobat, o havia fet allò, quan algú no està a l'escena en qüestió que s'està rolejant, doncs se'n va fora de l'habitació. I s'esperen fora, i mentrestant estan amb uns, amb els que estan, i després canvien i vénen els altres. I després aquí de vegades entren els conflictes entre personatges, perquè realment no saben què han fet un amb l'altre. I l'altre potser ha trobat el tresor i no diu res. I els altres jugadors no ho saben. Coses d'aquest tipus.
Clar, però això es fa expressament o no?
Sí.
Vull dir, perquè clar, si ho fas expressament pot ser com una pel·lícula, no? Que un personatge no sap el que ha fet l'altre i que pots tenir una estratègia d'ocultació, no?
I també depèn del tipus de joc. Hi ha jocs que es passen molts paperets al màster de vull fer això, vull fer allò altre...
Sense dir-ho públicament, vol dir.
Sí, són quan el màster té un objectiu secret per un jugador, li passa un paperet o se l'emporta a una altra habitació i li comenta el seu objectiu secret perquè la resta de jugadors no ho sàpiguen. Mm-hmm. I aleshores pues, fa aquesta
subtrama. Això és legal, per dir-ho així.
És legal, no s'acostuma a fer, però amb cert tipus de jocs sí que es fan, sí.
Clar, quan comencem a jugar amb un personatge tenim normalment una fitxa, no? Que és el que diu com és aquell personatge. Què és el que no hi pot faltar a la fitxa i què és el que pot afegir un mateix?
Home, jo crec que és important, primer de tot, saber una mica com és el sistema i les regles i que abans de començar la partida estigui bastant més clar, o sigui, bastant clar. El que a vegades falla una mica és estudiar una mica el personatge, saber els seus objectius, tant de nivell de grup com a nivell personal, que són els objectius i com és la personalitat que tenim nosaltres, no? Aleshores, si crees el personatge de zero, et pots inspirar en algunes sèries o algunes pel·lícules que has vist i conèixer com és la seva personalitat i això. Intentar agafar els matisos que té, com actua, quins són els seus defectes i sobretot mostrar-los, perquè en les partides de rol tot el que diem és el que passa, el que ens quedem per dins. No serveix de res.
I no se sap, no?
No se sap. Si fem una història molt llarga del personatge del seu segon passat, si no ho expliquem o no s'interactua, no passa.
És com aquell que es fa un personatge superguai, però resulta que és molt tímid. No es relaciona amb ningú i el personatge queda allà marginat.
Ja no és guai.
Ni que siguis tímid, fas coses. Vas a investigar alguna escena o fas alguna interacció amb algú, no?
Hauries, però dius, és tan tímid que no interacció amb ningú.
Ja, però això crec que és una excusa.
Sí.
Jo crec, personalment. Sí.
Clar, el que comentes és que hi ha una part que fa el màster, que és la targeta pura i dura, però hi ha l'altra part que sí que hem de fer nosaltres com a jugadors, que és a qui m'emmirallo, no? De buscar un referent o intentar dibuixar el nostre personatge, no?
Clar, és diferent quan nosaltres creem una fitxa des de zero, pensant totes les estadístiques i personal que tindrà, com quan a vegades anem a un esdeveniment o una one-shot, una partida d'un sol dia, que ens donen la fitxa. Aleshores, el temps d'estudiar-te la fitxa és més curt en si.
I quan tenim un pla, que és el que comentaves, i pel que sigui no funciona, què hem de fer? Perquè, clar, dius, ens hem fixat aquest superpla, però a mitja execució m'he perdut, o ha passat alguna cosa que m'ha despistat, o ara veig completament impossible què he de fer per arribar a l'objectiu.
Els dos són capritxosos, també, eh? El pots tirar i dius, ui, mira, has fallat, pífia.
Doncs mira, no hi ha...
Nosaltres utilitzem els daus com a mesura de l'atzar, perquè no sempre les coses sortiran bé o en sortiran malament, sinó que hi haurà com uns matisos. Aleshores, si el que fem per daus o per la situació o per trama no ens surt bé, hem de buscar alternatives, no ens podem quedar parats i ho hem de veure com una oportunitat per trobar formes diferents d'arribar als objectius.
A veure, exemples.
Exemples.
Alternatives possibles.
Estem buscant-les així d'un crim i no hi ha forma de trobar-lo. Aleshores, potser és que no estem donant el lloc correcte o no estem parlant amb la gent que és més important per aconseguir les pistes o no estem mirant el lloc o no anem a l'hora concreta. O sigui, sempre quan trobem una dificultat hem de buscar una sortida.
Perquè, clar, posem pel cas que la gent que està jugant no juga habitualment, per tant, no sap què fer en aquests casos. Clar, pots arribar en un atzucac i que la partida quedi morta allà, no? Perquè si l'objectiu és trobar l'assassí i no hi ha manera d'avançar per enlloc...
A vegades el que fa el màster, en aquest cas, és donar una mica de pistes i ajudar els jugadors, però no acostuma a passar. Si estan...
Estil escape room, al fons?
Sí, diguem que sí. Mm. Sí, de vegades el màster... O sigui, al final del màster no només és fer d'àrbit, sinó també d'encaminar-los cap a la fita que volen assolir. Tot i que això ja ho he comentat algun cop, que hi ha diferents tipus de màsters. Hi ha les partides de cooperatives i les partides jugadors contra màster, que no m'agraden gens.
Això ja no passa, al fons, o passa molt poc, eh?
Me n'alegro molt.
Això no passa.
Ha passat de moda.
Ja, no és que hagi passat de moda, sinó que al principi els jocs de rol eren més d'exploració i més de combat i era com una lluita contra les regles. I per això a vegades es creen situacions incòmodes entre el narrador i els jugadors o entre els jugadors en si que tenen objectius que són contrarrestats i això.
Precisament això de les regles anava a preguntar, pot ser que la normativa faci que ens encursetem més del compte? Depèn... Avui no puc fer això, avui no puc fer allò.
Depèn dels jugadors, o sigui, depèn de com s'ho prenen els jugadors. Jo crec que la normativa és bastant flexible com per tenir-la com de base, les regles, i després aquí modificar-la una mica o interpretar de segons quina forma perquè ens vagi bé a nosaltres i ens ho passem bé perquè és un joc, no? I ens hem de passar bé.
Sí, clar, sí. El que passa que, clar... És com quan jugues al Monopoly i vas perdent, no? Que és un joc però no t'ho passes gaire bé, no?
Sí, però el Monopoly és el que és, té les normes fixes. O sigui, el joc de rol, com dèiem, és cooperatiu, ben entès. I tothom juga i tothom s'ho passa bé. I l'evolució que ha fet el joc de rol, o sigui, abans donàvem els punts d'experiència per peça i qui més matava era qui més evolucionava el personatge. I això l'actualitat s'ha perdut molt. Ja és per com ho faci l'equip. I donen punts també per la interpretació. No és el que més mata, el que més evoluciona, sinó el que ho porta millor.
Clar, perquè al final ja no és un tema de guanyar o perdre, sinó que és tot el... Al final el joc de rol, més que guanyar o perdre, és el joc en si, no?
Sí, és el joc de l'exploració, d'interpretar un personatge i de crear una història entre tots. O sigui, no és de qui mata més, qui aconsegueix més, qui troba més tresors, no? Bueno, actualment crec que no és així, no és la visió que es té del joc de rol.
Estic segur que encara hi ha sistemes que ho mantenen, però... poca cosa.
Mm-hmm. Algun consell més que donaríeu als jugadors? Crec que hem anat desgranant una mica, no?, de tots els diferents escenaris que es poden donar.
No sé, jo en general diria que la gent intenti passar-s'ho bé i que no es torni molt obsessiva amb les regles, que està bé saber-les, però
com a la vida mateixa,
que
no?
Que no és una batalla i que estem tots per passar-nos-ho bé i ja està. I tenir molt clar la personalitat base del nostre personatge, no obsessionar-se amb crear una història molt profunda que no li donarem partit o que no podrem explicar i intentar parlar amb els altres i aportar un gra de sorra a la partida.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Mireia Girbau, per passar per Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé i ens retrobem la temporada següent, que ja ens queden molt pocs quimèrics.
Fins a reveure.
Adeu. Fins aquí el quimèric d'avui, un quimèric que ha tingut una miqueta de tot, literatura amb Marc Pastor i amb aquest congrés de Visiones de lo Fantástico, també cinema amb aquesta crònica dels Premis TAC i de l'aniversari d'aquesta associació, i hem parlat de rol i de personatges. Tornem la setmana que ve amb més contingut, per exemple una entrevista amb Ricard Millàs per parlar del seu últim llibre Postmortem. També parlarem de sèries amb Umbrella Academy i d'un projecte que està buscant finançament a través d'una campanya de micromecenatge que es diu Berserker, Slasher i Vikings. No us ho perdeu. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.